are the champions. Amb Jaume Ramon.
Doncs vinga, parquem aquest Barça-Inter, parlem de la resta de la jornada d'aquesta segona jornada de la Lliga de Campions. Jaume Ramon, què tal? Com estem?
Molt bé, bona tarda.
Comencem, com sempre, amb l'aperitiu del dia.
L'aperitiu.
I ens fixem d'entrada en un club francès, no parlo del Paris Saint-Germain, sinó del Lille, que és el protagonista avui d'aquest We Are the Champions, per aquest partit que jugaran contra el Chelsea.
Sí, van perdre la primera jornada 3-0 contra l'Ajax. Estem parlant d'un grup on hi ha també el València i on jo crec que hi poden haver sorpreses. De fet, el València ja va guanyar el camp del Chelsea. Serà molt emocionant per un Lille que, recordem-ho, la temporada passada va acabar segon per darrere del PSG i per davant d'equips amb més pressupost, com per exemple l'Olympique de Lyon o el Mónaco. És tot just la sisena experiència en la màxima competició europea, però tinc la sensació que és un club que se'n sentirà parlant al futur perquè estan fent molt bona feina als despatxos, i jo avui, en lloc de parlar de jugadors o d'entrenadors, m'he volgut fixar amb els despatxos. Per exemple, hi trobem una figura coneguda com Marc Ingle.
Marc Ingle és el Lille, és veritat, sí, és a França, és el, fa molts anys ja.
Sí, és el director general, recordem-ho, va estar la directiva de Laporta i es va presentar també a les eleccions del Barça del 2014, i la persona que el va fitxar per mi és la que té més gràcia i una mica una curiositat i fins i tot una història que és gairebé de pel·lícula. Estem parlant de Gerard López, i no és el seleccionador català com es podria pensar, sinó del propietari de l'illa, que és fill d'immigrants gallecs. Ell va néixer a Luxemburg fa 47 anys i és el típic exemple d'aquelles que se'n podria fer un documental o una pel·lícula perquè és molt curiosa. Estem parlant d'un home que quan es fa entrevistes i les concedeix, a més de tenir també un caràcter una mica desobrat, podríem dir una mica fatxenda, explica que ell va passar de vendre peix amb 15 anys a ser actualment amic personal de Vladimir Putin, és a dir, del president rus. Ha tingut una escuderia de Fórmula 1 i actualment també és el propietari d'un club de futbol que juga a la Champions.
Estem parlant, per tant, d'un multimilionari, eh?
Multimilionari, ha fet molts calés. Us explico una mica la seva història perquè ell va néixer, com dèiem, a Luxemburg, després se'n va anar a Galícia, on va viure els primers 6 anys amb l'àvia materna, després amb els pares. Van anar viatjant per diferents països d'Europa en busca de feina, és una família que sempre estava buscant feina, i el fet de viatjar tant fa que actualment digui que parle 10 idiomes. Jo no sé com se'n pot recordar.
El sabem, quins són aquests idiomes?
El castellà, el gallec, el portuguès, que són bastant similars, sí. L'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el luxemburguès, el japonès, i diu l'últim, aquest encara l'està millorant, l'àrab. És a dir, déu-n'hi-do, 10 idiomes. 10 idiomes. Als anys 90, ell va aconseguir una beca per anar a la Universitat Miami d'Ohio per estudiar matemàtiques, estadística i enginyeria de sistemes, ja que va veure que el futur anava d'això, de les empreses tecnològiques, del món d'internet que tot just començava. I explica, per exemple, que el primer milió de dòlars el va guanyar en 20 anys, encara estava fent la carrera, va fundar una empresa, la va vendre i arran d'això ha fet els negocis, aquestes startups, és a dir, començar negocis i vendre'ls. El gran negoci que va fer, el que el va catapultar cap a la fama i sobretot cap a ser multimilionari, va ser que va invertir en Skype quan era una marca gairebé desconeguda. Recordem aquest servei de converses online.
I després la va vendre.
La va vendre a eBay. I diuen que la van vendre per 4.000 milions i ella en va aconseguir uns 400, que tenia una part important. I a partir d'aquí, doncs, ha fet negocis i va veure també que el món de l'esport era on podria fer més calés. Va comprar, per exemple, Renault, quan estava a punt de desaparèixer el 2009, i la va invertir, la va comprar a Flavio Briatore, que en aquell moment que estava en crisi Renault, la va convertir en Lotus, que és l'actual escuderia, això el 2009, i l'ha tingut fins al 2015, i aquí li ha servit per obrir moltes portes. Per exemple, Vladimir Putin expliquen que se'l va trobar al Gran Premi de Rússia i que el va picar en fer una carrera si volia, perquè els dos són molt fans dels cotxes d'alta gamma, el va picar a fer una carrera per Rússia amb dos cotxes molt potents. Putin ho va acceptar i a partir d'aquí es veu que són molt amics i ara ell està fent negocis a
Rússia. Sabem qui va guanyar la cursa,
això
Putin o Gerard López.
Això diu que és secret professional, no ho ha volgut explicar, tampoc vol revelar moltes intimitats, però és molt curiós. I ara ha volgut, després de vendre's a l'escuderia de Fórmula 1 de Lotus el 2015, va voler provar sort al món del futbol. Primer ho va provar amb el Lugo, però el van veure com que es volia fer propietari i la gent es va començar a veure-ho amb mals ulls, no sé què, però el van refusar, socialment hi va haver un rebuig molt gran, i després el Lille sí que ho va aconseguir. Jo crec que se'n penedeixen al Lugo perquè està fent una inversió de molts diners, ha fet una nova ciutat
és
esportiva.
És curiós, no? És que el Lugo no l'acceptessin, no? Un home que ve amb calés.
Diuen que també hi va haver tema política darrere, no se sap ben bé què va passar, però podria fer una gran inversió i, per exemple, amb el Lille ho ha aconseguit. Va fitxar, per exemple, Marcelo Bielsa a la banqueta, l'experiència no va anar molt bé, però l'any passat ja van acabar segons, i per exemple un dels grans jugadors que han descobert, perquè també ha apostat molt per aquests joves planters, és Pepe, que l'ha vengut a l'Arsenal per 80 milions d'euros, o Rafael Leao al Milan per 25, i és un club que serà bastant interessant i jo crec que ens sentirem a parlar d'aquest líder.
Jugaran dimecres que ve a les 9 a casa contra el Chelsea, primer partit a casa, van començar perdent a Amsterdam 3-0 al camp de l'Ajax.
El plat principal.
A veure, hi haurà 16 partits en aquesta jornada, segona jornada de la Champions. Barça-Inter, n'hem parlat, és un dels grans partits. Si haguéssim de triar-ne un altre, home, jo crec que ens hauríem de quedar amb el Tottenham-Bayern de Múnich dimarts a les 9 de la nit.
És un gran partit. El Bayern va guanyar 3-0 l'Estrella Roja la primera jornada. El Tottenham va empatar 2-2 al camp de l'Olympiacos i, per tant, l'equip de Pochettino ha d'evitar una nova ensopegada, perquè si no es complicaria la vida, ja que només ha sumat un punt i, si vol repetir, sobretot la gran Champions que va fer la temporada passada. I un dels jugadors que s'ha convertit en imprescindible és d'aquest Tottenham, i és un jugador que ja comença a ser molt important i una peça clau, és Harry Winks, aquest migcampista, 23 anys, titular indiscutible aquesta temporada. És un jugador que més crida l'atenció, perquè normalment quan ens imaginem jugadors anglesos sempre ens imaginem aquell jugador fort, de molt recorregut, box to box. En canvi ell és una mica més menut, 1,78 m, poc físic, però té molta classe, juga molt bé amb els peus, i sempre l'han comparat, per exemple, amb Iniesta i Xavi, diu que són els referents, i m'ha fet gràcia que els primers entrenaments Pochettino no sabia com se deia i li deia Little Iniesta.
Little Iniesta,
Little Iniesta, petit Iniesta, Harry Winks, que a més té una curiositat, i és que la sang que té no és 100% anglesa, té una mica d'arrels espanyoles, això és bastant curiós. Els besavis de Harry Winks eren de Ronda, a Màlaga, i van emigrar a Anglaterra fa moltíssims anys, i allà ja van crear la seva família, i va haver un moment que fins i tot es va especular en que Harry Winks podria jugar amb la selecció espanyola, però recordem que la normativa només permet el parentiu fins a avis, els besavis ja no compten, i per tant no hi havia cap opció de que pogués jugar amb el combinat espanyol. Un Harry Winks que ja ha debutat amb Anglaterra, i és una mica com el fill modèlic, he buscat a veure si tenia alguna polèmica o algun cas a darrere estrany, i no, és el típic net modèlic que tots els pares voldrien. Ell de petit ja era fan del Tottenham, amb 5 anys va anar, per exemple, en un campus d'estiu d'aquests que van als equips de futbol, i amb 6 ja va entrar a l'acadèmia del club, mai se n'ha mogut, i per això els aficionats li dediquen aquest càntic amb molt sentit.
Gaire compassats, eh? No, és un dels nostres, oi?
L'hauríem de millorar una mica, jo crec. És un dels nostres, com la pel·lícula. Va debutar el 2014 en un partit d'Europa League entrant per Paulinho, l'ex del Barça, quan estava al Tottenham. Li va costar consolidar-se al primer equip, sobretot pel tema del físic. Ha tingut moltes lesions de turmells. Per exemple, va estar 5 mesos fora del terreny de joc, però el 2017 ja va ser quan se'n comença a sentir parlar. No sé si us recordaràs un Madrid-Tottenham al Bernabéu que va fer un dels grans partits de la jornada, i ja tothom va començar a posar els focus en aquest jugador, que, com a curiositat, en una entrevista diu que el seu jugador anglès preferit és Paul Gascoigne.
Paul Gascoigne, gatza.
El que passa és que el seu caràcter és totalment radical, perquè és, a més, és molt discret, tranquil, elegant, parla molt calmat, i ara, per exemple, hi ha la imatge de Marques com Hugo Boss, que diguéssim que amb Paul Gascoigne es desmarquen una miqueta, però és un jugador que pinta molt bé.
Doncs el podreu seguir aquest dimarts a les 9 a l'estadi del Tottenham, aquest partidàs contra el Bayern de Múnich.
La cirereta del pastís.
I ho rematarem amb una història que em fa molta il·lusió que me l'expliquis, perquè en la primera jornada un dels marcadors que més va frapar va ser la golejada del Salzburg, que va aconseguir guanyar 6-2 al Genk amb un nano noruec que va fer un hat-trick.
Sí, estem parlant d'Erling Haaland, davanter noruec de només 19 anys i que té una
molt
història
jovenet,
molt
jove.
A més, va protagonitzar un rècord. De fet, només 9 jugadors a la història de la Champions han debutat amb un hat-trick, i ell és l'únic que ho ha fet a la primera part, perquè va marcar els 3 primers gols al primer temps. I de jugadors també que hagin fet un hat-trick tan joves, només ho han aconseguit 2, Raúl i Rooney. Estem parlant
de 2 il·lustres, sí.
Compte, eh? A més, ha començat la temporada amb un nivell espectacular també a la Lliga Austríaca, 17 gols en 10 partits i assume 4 hat-tricks.
Encara sobre els registres del Jonathan Soriano, al Salzburg, on és un mite, gran golejador de la història de l'equip austríac.
És veritat, 4 hat-tricks, un al Champions, 2 a la Lliga i un a la Copa. És un dels grans impactes, i els grans clubs europeus li van anar darrere, perquè segurament el gran públic no el coneix, però és un jugador que ja veureu que té un recorregut a darrere i que els experts, els vistaires, el segueixen des de fa temps. A més, visualment és molt estètic i fa 1,94 d'alçada. Segurament encara li falta guanyar pes, però recorda moltíssim a un jugador que és Zlatan Ibrahimovic.
És a dir, jugador molt alt, però habilidós.
Habilidós, també té aquella gambada llarga que tenia Ibra amb la pilota, de conduir, i sobretot aquest instint de killer i de jugador de sang freda, i fins i tot fora dels terrenys de joc, ho veureu després, també té coses d'Ibra i una mica està generant polèmica perquè té un caràcter també bastant xulesc. Ell va néixer el 21 de juliol del 2000 a la ciutat britànica de Leeds, hem dit que és noruec, però hi va néixer a Anglaterra perquè aquí hi ha un dels vincles amb el futbol, i és que el seu pare va ser jugador de la Premier i va ser bastant reconegut, va fer bona carrera. És Alf Inge Haaland, que va ser un defensa central noruec que va jugar, per exemple, al Nottingham Forest, al Leeds i al Manchester City, però sobretot és conegut a la Premier per un incident que va tenir amb Roy Keane, el mític jugador del Manchester United, que no sé si recordeu que va protagonitzar una entrada duríssima, una vegada que el van sancionar molts mesos sense jugar, una entrada que li va trencar la tíbia per on era un jugador, doncs era Haaland.
Era Haaland,
i aquí
era
una història,
el pare d'aquest nano.
Era aquest pare, el pare d'aquest nano, i aquí hi ha una història que tot va començar, es veu, abans d'aquesta entrada de Roy Keane, uns anys enrere, a finals dels 90, en un partit on Roy Keane es va lesionar i Haaland li van a dir, aixeca't del terra, que estàs fent teatre, i resulta que s'havia trencat els lligaments també amb una entrada.
I això Roy Keane s'ho va guardar.
S'ho va guardar.
I per tant aquella entrada va ser amb tota la mala intenció del món.
Va ser criminal aquella entrada, i de fet a la biografia de Roy Keane encara diu que ara que no se'n penedeix i que la tornaria a fer i que la tenia apuntada i que volia. Fins i tot aquest cas va acabar als judicis, va acabar amb els tribunals, al final no va prosperar, però Haaland havia denunciat Roy Keane perquè li va esgarrar la seva carrera, perquè li va trencar tibia i peroné, va ser una entrada descomunal, que no va poder tornar a jugar mai a futbol al màxim nivell, i van arribar als judicis, i actualment ara encara per Twitter, de tant en tant, tenen alguna pica baralla d'aquest futbolista. Doncs bé, ell es va retirar a Noruega, Haaland, i després va tenir el seu fill, que és aquest jugador que ara està triomfant al Salzburg, va estar, per exemple, al Molde, on allà va coincidir amb Ole Gunnar Solskjaer, l'entrenador del Manchester United actualment, que el va comparar, per exemple, amb Lukaku, també aquests jugadors estan físics, eh? I hi havia molts clubs que li anaven al darrere, per exemple, la Juve, el Bayer Leverkusen, li van fer ofertes, però va preferir l'oferta de la temporada passada del Salzburg, aquest club que aposta tant pels joves projectes, van pagar només 5 milions d'euros, 5 milions, que jo crec que serà un preu que d'aquí uns anys quedaran ridícul, i serà una de les grans gangues del futbol. I, per exemple, aquest estiu ja va ser protagonista al Mundial Sub-20, David, perquè va marcar 9 gols en un partit, del Mundial Sub-20, Noruega 12, Hondures 0, i va cridar molt l'atenció perquè era un autèntic rècord. Diu que el seu somni és guanyar la Champions amb el Leeds, i com dèiem, té aquest punt de caràcter sobrat, una mica de personatge com Ibra. Ho vam poder veure a la zona mixta després de marcar aquest hat-trick en el debut a la Champions, i un escolta com contestava amb només monosíl·labs. Han deixat tot el fragment en anglès, però veureu quin caràcter té. I com
és important contestar. Sentir les seves respostes,
I
no pas pel que diu, sinó per la llargada.
I pel to.
Sí. Escoltem.
How are you feeling, Wana?
I feel very good.
Anything else?
You ask how I feel, I asked. I answered.
What's the secret? 17 goals now this season in 9 games.
To work hard.
You've seen the Liverpool result, they lost 2-0 tonight. In 2 weeks you go to Anfield. Your father scored there in 1997. Are you going to follow suit?
I hope so.
I aquí hi ha un moment...
Quin tio més xulo,
sí,
no?
Sí, sí, i té només 19 anys i acabava de debutar a la Champions.
I hope so.
Imagina't. Li preguntava aquí una mica com se sentia, el fet de marcar tants
gols.
Serà
molt bon jugador, però m'ha caigut molt malament.
No, aquesta entrevista. Cau malament, i a més hi ha un moment que fins i tot el cap de premsa del Salzburg li diu, home, contesta una mica les preguntes i ell riu.
Ara estic revisant, ara ho penjarem, al nostre Twitter, algunes fotos del posat d'aquest jugador, i és veritat que... també el posat que té ja fa veure que el caràcter és, diguem-ne, xulesc, eh? Una mica altiu.
Sí, el veurem al Trafford, jo crec que un gran aparador, i serà molt atractiu aquest Liverpool-Salzburg.
Erling Haaland, apunteu el seu nom, perquè aquest trepitja fort i de moment ha començat molt i molt bé a la Champions amb el seu nou equip, el Salzburg. Gràcies, Jaume, fins la propera.
A reure.